Benvingut al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Un plaer, com sempre, a la seva disposició.
Quin balanç fa dels 100 primers dies del govern de Salvador Illa?
Bé, jo crec que hi ha dos dimensions diferents. Una és la qüestió de l'actitud i una altra és el programa de govern i la futura gestió, perquè clar, en 100 dies no hi ha hagut massa temps. Jo he de dir, no tinc cap problema de reconèixer, que l'actitud respecte dels partits de l'oposició, dels missatges que ell envia, és correcta, és a dir, no tenim cap tipus de queixa sobre això, que contrasta amb el que s'ha viscut a Catalunya doncs, a les presidències de Carles Puigdemont o de Quim Torra, que el to que es feia servir respecte de la meitat o més de la meitat de la població catalana jo crec que era humiliant, i per tant és una de les coses que nosaltres demanàvem un canvi. Des d'aquest punt de vista crec que l'actitud del senyor Illa és correcta. Ara bé, el programa de govern no. El programa de govern és un programa de govern que ha sigut pactat amb els Comuns i amb Esquerra Republicana, dos formacions polítiques, una que ha governat Esquerra Republicana i els Comuns, que han tingut la clau i que han sigut els que van dissenyar els pressupostos que s'han aprovat en els darrers temps, i que és una gestió que ha sigut castigada a les urnes amb molts motius. I és que Catalunya doncs, ha empitjorat en seguretat ciutadana, és doncs, el paradís de l'ocupació il·legal, continua amb uns impostos confiscatoris i és una societat on darrerament hi ha una cultura del no a tot. Turismofòbia, industrofòbia, paralització de tots els projectes grans. Això és el que Esquerra Republicana i els Comuns han tingut en comú, valgui la redundància, durant aquest temps. Que el senyor Illa faci seu aquest programa electoral a nosaltres ens preocupa molt. Ens preocupa molt perquè s'aprofundia en la decadència de Catalunya. Per tant, recapitulant una mica, si hagués de fer un balanç dels 100 dies, doncs li donaria un aprovat en actitud i un suspens en clau de gestió de govern i de programa de govern.
Diu que el govern de Salvador Illa es basa en el programa de govern d'Esquerra i dels Comuns. Això vol dir que no hi ha marge d'entesa entre el seu partit i el PSC, el govern del PSC?
A nosaltres no ens agrada fer comèdia i no ens agrada autoenganyar-nos. Nosaltres tenim convocada una reunió doncs, per parlar de pressupostos, que és una reunió que es pot qualificar de cortesia. Nosaltres creiem en el parlamentarisme i, per tant, cada vegada que se'ns convoca en l'àmbit parlamentari i els instruments legals que hi ha per desenvolupar aquest debat, nosaltres assistim sempre. Però és evident que el senyor Salvador Illa no té cap tipus d'intenció de negociar res amb nosaltres. Ell té uns socis parlamentaris amb una situació, tots dos partits, delicada, sobre la qual no hi entraré i que respecto, com sempre dic, de la mateixa manera que he demanat respecte al meu partit quan ha viscut moments difícils, jo sóc respectuós amb la resta de partits quan viuen el mateix, no? Però és evident que és una situació complicada. Però ell ha decidit quins són els seus socis, i ho ha decidit unilateralment, i en conseqüència doncs, ell sabrà el que fa. No té cap tipus d'intenció en arribar a acords amb nosaltres.
Aquesta setmana precisament s'ha fet aquesta reunió de pressupostos entre el govern i una delegació del Partit Popular de Catalunya, una reunió protocolària. Entenc que no n'hi haurà cap més de reunió perquè vostès no negociaran els comptes.
No, és que si ens convoquen a una altra reunió nosaltres assistirem, és el que li deia. És a dir, jo no sé si es produirà o no. Jo el que dic és que nosaltres som partidaris de respectar les institucions i de si s'estableixen mecanismes de diàleg. Ara, és el que li deia fa un moment, una cosa és respectar les institucions i una altra cosa és autoenganyar-se. El senyor Salvador Illa no té cap tipus d'intenció de pactar els pressupostos amb nosaltres.
Si aquests pressupostos inclouen alguna mesura encaminada a potenciar una agència tributària de Catalunya, un model de finançament singular, el PP què farà? Es plantejaria, per exemple, una esmena a la totalitat?
Aviam, és que els pressupostos són un instrument molt gran que no es poden valorar només per una mesura o per una altra. Evidentment, uns pressupostos també porten una política fiscal. Només pel fet que Catalunya continua sent una societat amb impostos confiscatoris, nosaltres no podem donar suport a uns pressupostos basats en una política fiscal confiscatòria. Nosaltres som partidaris de baixar els impostos, creiem que és el que s'ha de fer, ho estem fent a totes les comunitats autònomes on governem a Espanya, millorant la recaptació perquè genera més activitat econòmica. Aquesta és la nostra filosofia. I, per tant, com que això és per nosaltres el més important, jo tinc la teoria, que el temps em donarà o em traurà la raó, que Catalunya no arribarà a cap agència tributària pròpia, operativa em refereixo. el que arribaran són més impostos, cada vegada més, més i més i més, per alimentar una administració cada vegada més gran i cada vegada menys operativa. Nosaltres és el que pensem del que està fent el senyor Salvador Illa i per això és que conceptualment no podem donar suport a uns pressupostos així.
Vostè diu que no hi haurà una agència tributària de Catalunya que recapti tots els impostos. Això vol dir que creu que el model de finançament singular que reclama Esquerra Republicana no és viable, no serà possible?
Jo crec que no tenen cap intenció de fer-ho i que saben que és impossible. I l'altre dia al plenari, sense que el senyor Salvador Illa se'n pogués contradir, vaig fer memòria de com es va presentar l'acord de finançament de l'any 2009, que és l'encara vigent, que ves per on es va presentar com a bilateral i singular. Oh, quina casualitat! Els mateixos termes que s'estan fent servir justament ara. Doncs bé, allò era mentida. Era una manera de guanyar temps, de consolidar, en aquell moment era un tripartit, ara no és estrictament un tripartit, però pot acabar sent a la pràctica un tripartit, i fan servir el mateix. És a dir, jo crec que la gent, abans de fer-se determinades il·lusions que després generen frustracions, hauria de ser realista i valorar el que significa la constitució d'una agència tributària del no-res. Això, la previsió i predicció que vaig fer aquell dia en el plenari és que d'aquí a 6 mesos la gent ja podrà comprovar que l'únic que li arribarà de l'agència catalana serà l'impost del CO2 i les multes de trànsit. I si no, el tiempo.
Creu que l'actual sistema de finançament és just per a Catalunya o per a comunitats com el País Valencià o les Illes Balears?
Jo crec que no. I és més, he de recordar que el sistema actualment vigent no va tenir el suport del Partit Popular precisament perquè consideràvem que era pitjor que l'anterior, que havia pactat el Partit Popular amb l'antiga Convergència i Unió. Nosaltres ho vam denunciar ja l'any 2009 que això era mentida, que era un instrument que no tenia cap tipus de viabilitat, però van insistir i van dir, els mateixos que avui reconeixen que aquest sistema és injust són els seus promotors, és que no som nosaltres. No és un sistema del Partit Popular, és un sistema del Partit Socialista, d'Esquerra Republicana i de l'aleshores Iniciativa per Catalunya. Per tant, això ho ha de tenir present la gent. Aquest sistema és pitjor que el que hi havia per Catalunya. Sortim pitjor parats. I que la gent reflexioni si és millor tornar a encetar un camí de recorregut incert, que és el que han fet ara, o si seria millor tornar al que funcionava. Potser era més modest, potser no era tan grandiloquent, que és anar a les reunions del Consejo de Política Fiscal i Financiera i portar els comptes i dir, mira, necessito més recursos per això i per això, que és el que fan la resta de comunitats autònomes. En el cas concret de Catalunya, amb un desafiament brutal, que és el tema del finançament de la sanitat. Jo crec que és molt més operatiu anar on s'ha d'anar, en lloc de fer gesticulacions, anar i dir, mira, a mi em falta tants diners per cobrir les necessitats de la sanitat catalana. I aleshores arribem a un acord, que per cert podria ser un acord on la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Balears i fins i tot la Comunitat de Madrid, que són les quatre amb Catalunya, que sortim pitjor parades en ordinalitat amb l'actual sistema, doncs podríem anar de la mà. I el que en canvi es busca aquí és una mena de confrontació que no porta enlloc i que a més genera frustració, perquè ja li dic jo que és tot mentida.
Per tant, el PP veuria bé estudiar una reforma del finançament que respectés el principi d'ordinalitat d'aquestes comunitats que m'ha citat?
Respectar el principi d'ordinalitat estrictament és impossible. És com respectar el principi d'ordinalitat entre les persones. És com que si algú és el més ric de Catalunya i diu, no, jo després d'impostos vull exigeixo continuar sent el número 1 de Catalunya. I el que és el 7è més ric de Catalunya, no, jo després d'impostos vull continuar sent el 7è. Això és impossible. És a dir, no es poden fer els càlculs d'un sistema de finançament amb una estricta ordinalitat. El que sí que es pot fer és un sistema que no castigui més del compte. És a dir, el principi estricte d'ordinalitat, ja li dic jo que és metafísicament impossible en política impositiva, per les persones i pels territoris. Que al cap i a la fi s'ha de recordar que qui paga impostos són les persones i són les empreses, no són els territoris. Però és que és inaplicable. El que és cert és que aquestes quatre comunitats autònomes a les que m'he referit, també Galícia, surt mal parada, doncs, home, sí que seria bo un sistema que tendís a millorar el finançament de les que ara estan infrafinançades. Jo sempre m'he manifestat a favor d'aquesta postura perquè entenc que els serveis públics catalans necessiten de més recursos. Però el que no necessita Catalunya és enganys.
Ha pogut parlar aquests dies amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després de la dana que va devastar el País Valencià?
No, he parlat amb ell, ens hem escrit missatges, que ara, jo, com sempre dic, prou feina tenen ara mateix allà com que per dedicar-me doncs, a fer trucades. Jo, evidentment, segueixo el que està passant allà amb molt interès i amb molta preocupació, evidentment.
Si una dona d'aquestes característiques hagués provocat més de 200 morts aquí a Catalunya i no s'haguessin enviat missatges a temps a la ciutadania, el PP hauria demanat la dimissió del president de la Generalitat, en aquest cas de Salvador Illa?
Darrerament em fan moltíssimes preguntes de condicional sobre què hauria fet jo si hagués tingut la mateixa situació. I jo tinc una resposta de la qual no em mouré, i és que no em faré promoció a mi mateix a costa de les desgràcies alienes. És a dir, jo, qualsevol que digui exactament el que hauria fet en una situació així, doncs és un presumptuós, perquè és impossible saber-ho. Només ho sabràs si ho has de viure, i tant de bo nosaltres no ho haguem de viure mai a Catalunya, una cosa tan bèstia com el que s'ha viscut a València.
Vostè tanca files amb el president Mazón, valora positivament la gestió que es va fer de la Dana?
És que torno a insistir, són, i entenc perfectament que els periodistes feu aquest tipus de preguntes, és que el que això no pot acabar sent és una mena de cursa per veure qui doncs surt millor parat o queda millor o es fa l'interessant. No, jo crec que ara mateix el més important de tot és la reconstrucció de València. València no es pot permetre unes eleccions, està 2 mesos de campanya electoral, més un mes d'investidura sense govern. Algú s'imagina el caos? O sigui, és que quan des d'algunes formacions polítiques es demanen ara eleccions, doncs haurien de dissimular una mica potser les seves ambicions, que hi ha molta gent que necessita ajuda. I unes eleccions significa una campanya electoral amb la qual tota la classe política no estaria al que ha d'estar. Estaria fent campanya, que és precisament el que no s'ha de fer ara. Ara el que s'ha de fer, govern i oposició, és ajudar a la reconstrucció, entre d'altres coses perquè tothom hi té responsabilitat. La té el Partit Popular governant a València, la té el Partit Socialista, el Partit Popular i Compromís, que governen diferents municipis que han quedat absolutament, que governen els ajuntaments d'aquests municipis. La té el govern d'Espanya, que té també un paquet de competències molt gran sobre el que s'ha de fer. No? Si ens dediquem ara a dir no, és que això és culpa teva, això és culpa teva, jo com a mínim no entraré en aquest debat. Sé que molta gent està entrant, però jo no entraré, i ho tinc claríssim.
Diu que vostè no entrarà en aquesta batalla, en aquesta cursa, per veure qui en surt més ben parat o més perjudicat de la gestió de la Dana, però sí que és cert que hem vist que el Partit Popular, alguns dirigents aquests dies han carregat totes les culpes contra la ministra Teresa Ribera i fins i tot han intentat vetar el seu nomenament com a vicepresidenta de la Comissió Europea. Entenc que pel que m'ha dit vostè no aprova aquestes crítiques contra la ministra.
No he dit això i m'explico. Jo he dit, i a més he fet bastants entrevistes aquests darrers dies, i em reitero precisament l'endemà de la ratificació de la senyora Ribera com a futura comissària. Aviam, una de les coses que diu l'acord que es va prendre ahir és que el Parlament Europeu, en el cas de ser imputada la senyora Ribera, li demanarà que faci un pas al costat. I des del punt de vista del respecte a la presumpció d'innocència, perquè jo m'imagino, en fi, és un escenari molt probable que aquest tipus de denúncies, doncs, molts càrrecs polítics les rebran, del Partit Socialista, del meu partit, i tenim un sistema que, de garantia dels drets i, per tant, de respecte a la presumpció d'innocència. El que jo sempre he mantingut és que, davant d'aquesta possibilitat real que la senyora Ribera acabi imputada per la seva gestió de la Dana, el Partit Socialista hauria d'haver sigut més prudent i estalviar aquest possible escenari. És a dir, aquest escenari és possible, sí o no? Sí, és possible. És possible que la senyora Ribera acabi imputada per la seva gestió? És bastant possible, de fet. Jo no m'atreveixo a dir perquè no em correspon a mi prendre aquesta decisió, però tothom coincideix a dir que és un escenari possible. Home, doncs jo crec que si això arriba i finalment ella ha de sortir, com es diu en castellà, para ese viaje no hacían falta alforjas. No? És a dir, crec sincerament que haurà estat un error greu haver-la proposat si després acaba imputada.
Diu que és possible que la ministra Teresa Ribera acabi imputada, i si acabés imputat el president Mazón, creu que també en aquest cas, en aquest supòsit, hauria de plegar?
Jo, és una decisió que, com que insisteixo, nosaltres tenim una cosa molt clara. En els càrrecs polítics, una cosa és el que la senyora Ribera ha pactat a Europa. Ella ha pactat directament que si surt imputada s'aparta. no ha fet el mateix respecte del ministeri que gestiona ara per ara. I moltes vegades he dit que això de dimitir en el moment d'estar imputat no és precisament el respecte a la presumpció d'innocència. Una altra cosa és que tu et comprometis davant de les institucions europees a apartar-te. És el que ha fet la senyora Rivera. Jo crec que si aquest escenari s'apliqués al senyor Mazón, doncs hauríem de veure fins a on arriba. I hauria de ser ell qui prengués aquest tipus de decisió. No em correspon a mi.
Veus suficients tots els canvis que ha fet el president Mazón al seu govern per afrontar aquesta nova etapa de reconstrucció amb l'entrada fins i tot d'un parell de dos militars?
És que jo sóc català, no sóc valencià. Ja sé que hi ha gent que es pensa que València és Catalunya, no? És minoria València i també minoria Catalunya. Això és una cosa que explico molt sovint perquè això dels països catalans ni en l'àmbit del catalanisme és plenament compartit, no? Jo entenc l'interès, però jo no sóc especialista en política valenciana, és a dir, desconec els detalls de les persones que estan impulsant, si són les... Clar, si puc fer una valoració genèrica. A mi em diuen que la persona militar que agafa el lideratge de la reconstrucció doncs és una persona especialista en aquest tipus de coses, que fins i tot ha gestionat escenaris postbèl·lics, no? Que són catastròfics com el que s'està vivint a València, no? I que ho ha fet amb solvència. Per tant, com que jo crec que amb la capacitació tècnica, més que d'altres coses, a mi que sigui o no militar, si fa bé la seva feina, benvingut sigui.
Aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat de viatge a Brussel·les i s'ha reunit amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per intentar aconseguir l'oficialitat del català. S'ha de poder parlar en català a les institucions europees?
I aquí hi ha una qüestió que la gent oblida. Una cosa són els desitjos i una altra cosa és la realitat. Per què la immensa majoria de països europeus diuen que no? Aquesta mesura. És que s'han convertit en feixistes anticatalans que persegueixen Catalunya? No, això no és així. Això és bàsicament perquè el català no és l'única llengua minoritària que hi ha a la Unió Europea. I molts d'aquests països, i estic parlant de França, estic parlant d'Alemanya, estic parlant de pràcticament tots, perquè tots van votar en contra, alguns amb més virulència, és perquè saben perfectament que això, si això es fa en el català, s'ha de fer amb la resta de llengües. I per tant seria una mena de Torre de Babel, allò, que hi haurien més traductors que diputats. I jo una cosa que sempre he tingut molt clar és la següent. Quin és el problema del català? L'ús social entre els joves. De debò has de focalitzar en una batalla impossible el fet que un eurodiputat pugui o no parlar en català quan tens el problema greu i és que els joves no parlen català i, per cert, no parlaran més català perquè el Parlament Europeu es parla en català perquè no segueixen la política europea. Per què no ens centrem en promoure continguts culturals lúdics en català que puguin ser consumits pels joves catalans i així millorar l'ús social del català que està baixant d'una manera espectacular? Doncs no, això no els agrada. Només saben fer prohibicions i portar debats estèrils. Jo em pregunto una cosa. De debò algú considera que millorarà l'ús social del català perquè ara es vagi en pinganillo al Congrés dels Diputats? Les dades són esfereïdores. Les dades continuen dient que l'ús social del català baixa. Doncs són com unes batalles que s'agafen com a símbols, però que així no s'ajuda el català. Però no és perquè ho digui jo, perquè algú que ens estigui sentint ara dirà, bueno, aquest del PP què ha de dir? Bueno, escolti'm, jo només dic una cosa. L'ús social del català s'està reduint o no? Sí, s'està reduint. És sobretot greu el tema entre els joves? Sí. Aleshores, per què t'entestes i t'obsessiones amb que es parli català en un Parlament? Jo, sincerament, no ho veig.
Precisament, hi ha una enquesta recent del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat que diu que un 40% dels ciutadans creuen que el català és una llengua amenaçada i que podria desaparèixer. Comparteix aquest diagnòstic?
Aviam, aquí hi ha una cosa que potser la gent no és conscient. Jo ho repeteixo molt sovint. El futur de totes les llengües és incert, de totes. És a dir, si el llatí va desaparèixer i queda només com una mena de record, doncs què no pot passar amb la resta de llengües? És veritat que les llengües que són menys parlades estan més amenaçades que les que tenen 600 milions de parlants, com és el cas de l'espanyol. Jo sempre explico el mateix. Qualsevol política que es faci per promoure el català i per millorar el seu ús social que no vulneri els drets individuals de les persones a fer servir la llengua que vulguin a l'administració, i això serveix pel català, pel castellà, per la que sigui, però especialment pel català i pel castellà, que són les dues llengües oficials que té Catalunya. Mentre no es vulnerin aquests drets, aquest tipus de política pot tenir el suport del Partit Popular. El que no tindrà mai suport són polítiques, per exemple, de posar multes a algú per com faci el rètol del seu establiment comercial, perquè això és vulnerar drets individuals i això per nosaltres és inacceptable. Curiosament, a Catalunya portem 20 anys en els quals es prioritzen les polítiques en negatiu respecte al català, és a dir, la sanció, la persecució, l'estigmatització, en lloc de les propostes en positiu, que és com fem perquè la gent consumeixi productes culturals en català.
El govern de Salvador Illa va prometre impulsar el Pacte Nacional per la Llengua. El PP s'hi sumaria?
És que, clar, depèn del que digui. I el que ens arriba, que és l'acord de govern, no ens agrada. És a dir, si continuem... Jo li faig també una altra predicció, que no cal ser un geni, perquè portem 20 anys igual. És a dir, portem 20 anys que cada vegada es fan més multes lingüístiques, més sessions lingüístiques, més imposicions. I això està generant, curiosament, en canvi, l'angúnia lingüística, jo li dic així, de la sensació que el català s'està morint. Alguna cosa s'està fent malament? Per què no, insisteixo, s'aposta per un tipus de política en positiu, cosa que no s'està fent ara per ara, i que el document que ha signat Esquerra Republicana i PSC no contempla? És a dir, jo poso moltes vegades també aquest exemple. Fa uns anys, que molts es van sorprendre, vaig sortir públicament a defensar el que es va anomenar l'informe Bargalló d'ensenyament, que bàsicament el que deia, i era... A mi m'era indiferent que vingués d'Esquerra, no? Perquè considerava que el que es deia era correcte. Es deia que en el sistema educatiu català s'havia de reforçar el català a l'àrea metropolitana, que els nens no el parlen, i a la Catalunya interior s'havia de reforçar l'espanyol, que no, pràcticament no el fan servir malament. No? I era un informe ampli, doncs explicava, i és veritat, hi ha una asimetria brutal en aquesta qüestió. Bé, van sortir els hiperventilats a dir Bargalló botifler. I aquell informe va anar al calaix. Aquest és un tipus de polítiques amb les quals el Partit Popular estaria disposat a parlar. Si hem de respectar que Catalunya té dues llengües, com podem aconseguir que totes dues es puguin fer servir en plenitud a Catalunya? Les dues. Això no és el que diu l'acord de govern d'Esquerra Republicana i el senyor Illa.
Aquesta setmana el president espanyol Pedro Sánchez ha tancat amb Salvador Illa la ronda de reunions que ha tingut amb tots els presidents autonòmics, menys amb Isabel Díaz Ayuso, que recordem va declinar reunir-s'hi. Creu que són útils aquests contactes bilaterals?
Bé, jo quan els veig els dos junts és com una mena de pel·lícula de supervivència. Jo crec que més que parlar dels interessos dels catalans i de la resta d'espanyols, deuen estar intercanviant consells per veure com es pot sobreviure a la seva delicada situació política. Aviam, jo crec que es donen circumstàncies diferents en cada cas. Convé recordar que en el cas de la senyora Ayuso, el senyor Sánchez i els membres del seu govern s'han dedicat a dir que ella és una corrupta quan no té cap tipus d'imputació, cosa que, per exemple, l'entorn del senyor Sánchez, entorn fins i tot familiar, sí que en té, i unes quantes. No? I, per tant, jo entenc perfectament que la senyora Ayuso digui, ei, això no ho puc permetre. A partir d'aquí, la resta de reunions s'inscriuen en el que deia abans de la cortesia parlamentària o de la política institucional, no tinc res a dir.
Em parlava ara de la debilitat parlamentària, per exemple, del govern de Pedro Sánchez, que hem vist precisament aquesta setmana que ha estat al límit del col·lapse amb la negociació de la reforma fiscal. Creu que podrà esgotar la legislatura?
Bé, això dependrà de la supervivència política del senyor Carles Puigdemont. I al final que Catalunya i que el conjunt d'Espanya estiguem tot el dia pendents de la situació personal d'aquest senyor, home, jo no crec que això ajudi massa a Catalunya. Jo crec que la prioritat hauria de ser una altra. I per tant, jo no estic en disposició de dir si podrà esgotar o no la legislatura el senyor Sánchez. El que és evident és que dependrà de la situació personal del senyor Carles Puigdemont.
Creu que en cas que Sánchez no pogués aprovar els pròxims pressupostos de l'Estat hauria de convocar eleccions?
En la política europea més civilitzada, si se'm permet l'expressió, quan un govern no pot aprovar els pressupostos i, a més, es veu clarament que no hi ha viabilitat futura, perquè també és veritat que en alguns casos es poden ajornar algunes decisions i veure si queda temps, però si queda de manifest, com indicaria aquesta situació, que no hi ha viabilitat a la legislatura, el normal seria convocar eleccions, el normal. Ara, és evident que el senyor Sánchez de normalitat no en té res.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre i ens endinsem en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possibles. Recorda què volia ser de petit?
Ja, doncs, ho he explicat moltes vegades, i polític.
Com desconnecta de la política?
Amb la música, la lectura i el cinema, i les travessies de muntanya.
Si pogués posar una banda sonora o una cançó que definís aquesta legislatura aquí a Catalunya, quina posaria?
Don't Tread on Me, de Metallica, que parla d'un escenari caòtic.
A banda de cantar, que ho ha arribat a fer des de l'hemicicle del Parlament, és cert que li agrada tocar l'harmònica?
Sí. La flauta i l'harmònica són els dos instruments que toco amb més solvència. No és que sigui un mestre, ja li puc assegurar, però em defenso.
El veurem tocar l'harmònica al Parlament?
Ho dubto molt. Allò de cantar va ser un moment d'inspiració puntual. No crec que arribi allò de l'harmònica.
Vostè es defineix com un home de dretes, però és cert que la seva mare era una dona d'esquerres?
És, ella és comunista. I, vaja, és veritat que amb l'edat, doncs, li acostuma a passar a tothom que l'edat modera, no? Però ella, de jove, era una comunista, doncs, amb unes idees, a més, molt sòlides sobre el que defensava, no? I, per tant, com que el meu pare sí que era de dretes, doncs, hi havia debat a casa.
Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup aniria a fer un cafè?
És que li dic de debò, no és per quedar bé, però amb la immensa majoria. És que jo no faig cordons sanitaris. Si a mi la senyora Orriols em truca i em diu vull fer un cafè amb tu, cap problema, encantat de la vida.
Amb quin mitjà de transport ve al Parlament?
Amb cotxe, és un cotxe del partit. Jo visc a Tarragona i vinc amb un cotxe del partit.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Que les meves filles fossin felices. Aquí seré una miqueta egoista.
Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
Ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.